Ritme d'estalvi, ritme d'economia domèstica, ritme de l'Aleix Mañosas, que és assessor financer i comptable a RIA Consultors. Aleix, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Xavi.
Gràcies per afegir-te al Becaris. Anirem comptant amb la teva presència al llarg de la temporada, que t'ho agraïm moltíssim perquè ens has d'esclarir moltes coses.
Ho intentarem, sí, sí. La idea una miqueta és el que veníem parlant just abans d'entrar amb antena, de parlar de tots aquests conceptes que anem veient sempre de macroeconomia, que a vegades ens queden molt llunyars, sí, però que realment ens toquen la butxaca.
Correcte.
Tot allò que ens toca la butxaca, a tothom ens interessa saber per què ens la toca i com ens està tocant.
Sí, i fins quan, si m'apures.
Exacte, aquesta part és més complicada.
Sí, sí, no tenim bola de vidre.
És més difícil. Però almenys entendre una mica tot aquest global.
Correcte. I si et sembla, Aleix, comencem amb l'Euríbor.
Sí, és
la paraula que sentim cada dia a les notícies i que tots la tenim a la boca, però què és?
L'Euríbor és el amic gran desconegut, perquè tothom en parla, com diu, sempre està a les notícies, però molta gent no sap exactament d'on surt això.
Correcte.
No? Fem una petita pinzellada per posar en context. L'Euríbor és la mitjana del preu al que els bancs a nivell europeu es deixen els diners. Això es va arrencar l'any 2000, just abans de que la moneda física de l'euro entrés en circulació. Uh-huh. Del 99 al 2002 l'euro era virtual,
sí,
ja s'estava començant a establir tot el sistema financer abans de la impressió de la moneda. Llavors, es crea aquest tipus, aquesta mitjana, per facilitar una mica i simplificar totes les operacions.
Bé,
fins en aquell moment, cada país feia una mica els tipus d'interès com volia. Arribem a Europa, fem una homogeneïtzació amb tot el sistema fiscal, polític no arribem a tant, però amb la part econòmica sí que hi som. La part més senzilla és que tothom sapiguem un referent, i aquest és aquest tipus amb el que es van deixant els bancs els diners. Per què se'n parla tant darrerament? Perquè des de 2016 fins ara,
sí,
havíem viscut una bonança pel tipus d'interès.
Correcte.
Que és que estava en negatiu.
Correcte.
És un tipus que es va movent. Hi ha moltes coses que l'afecten i fan pujar i baixar. Del 2000 al 2016 sempre havia estat en positiu. Fins i tot dues èpoques que va passar del 5%,
sí,
que ara ens hi hauria gent saltant per les finestres, segurament, tal,
sí,
com està tot.
Sí, i tinc les dues èpoques, eh? Te les diré molt ràpides perquè les tinc, perquè he pensat, això, igual l'Aleix m'ho treu. I mira, m'ho has,
sí,
només,
sí,
començar. Les tinc. Les trobaré, eh?
Agost 2000, juliol 2008.
Gràcies. Mira, ara. Mira-te'l, 2008. Sí, senyor.
Sí, sí. Va. Són aquestes boques amb què més alt va estar, no?
Sí, senyor.
Llavors, això amb què ens afecta, que és el que ens importa, no? Finalment, ens afecta amb tot el finançament, sobretot. Perquè la nostra economia no s'entén sense els bancs i altres financeres. Però gairebé tot ho podem focalitzar amb els bancs, perquè és el lloc on anem a picar sempre la porta per demanar diners.
Correcte.
Llavors, quan tu vas a demanar diners al banc, hi ha préstecs més petits, com vols comprar un cotxe, o sigui, un préstec mitjà, les vacances, i hi ha la gran festa, que és la de la hipoteca.
Aquesta.
Clar, la hipoteca és on més hi ha una marcada diferència. Per què? No tant pels diferencials. Perquè tu, quan demanes una hipoteca,
sí,
gairebé sempre et faran un Euríbor més 0,50, més un 1, una coseta així.
Sí.
Tu et demanes un préstec per un cotxe i és més 6. Dius,
sí,
ostres, sí, el tipus d'interès que pago pel cotxe és molt més alt. Per què no se'n parla tant? Perquè el deute que tinc amb una hipoteca és molt gran.
Sí.
Clar, un préstec d'un cotxe mitjà de 20.000 euros, per,
sí,
exemple, a 5 anys, aquesta pujada darrera que hem tingut de l'Euríbor potser l'afecta amb 20 euros al mes, 15 euros al mes, poc. Perquè,
correcte,
tot i que el tipus d'interès sigui molt gran,
sí,
el capital que devem, aquell préstec, aquells diners que hem demanat, com que són menys, clar, al final una cosa compensa l'altra.
Val.
Ara bé, quan parlem de la hipoteca que se'n diu estàndard, sobretot a Espanya, i remarco Espanya perquè la hipoteca mitjana a Espanya, aquí no els podríem comprar gaire cosa,
sí, senyor,
que sempre es parla de 150.000 euros 25 anys,
sí,
hi ha un increment de 120 euros al mes. Que estem parlant de 1.400 euros, que és un salari mensual.
Correcte.
Són molts diners.
Això ja són molts diners.
Aquí hi ha una afectació molt gran. Això què vol dir? Que hem de destinar cada vegada més diners a la nostra vivenda.
Correcte.
Al dia a dia. Per què ha pujat tant ara l'Euríbor? Perquè, ostres, si estàvem negatiu, ja es podia haver quedat quiet.
Sí.
No, ningú li ha demanat que pugi,
exacte,
no? Realment.
Exacte.
Hi ha moltes coses que el fan pujar, però una de les que més el fa pujar són les decisions que prenen els bancs centrals, en aquest sentit. Ara, arrel de la guerra, sobretot, perquè,
sí,
és quan ha començat a pujar, ens hem trobat amb que la inflació ha anat pujant. el Banc Central Europeu, la seva principal obsessió i el seu principal focus està en contenir aquesta inflació. Llavors, què ha començat a fer? Pujar els seus tipus d'interès del Banc Central Europeu. Estaven al 0, pujar 0,25, 0,50, 0,75. Que si aquests tipus pugen, els bancs, quan es deixen diners entre ells, cada vegada se'ls deixen més cars.
Correcte.
I això vol dir que, com que hem dit al principi, que l'Euríbor és aquesta mitjana del preu al que es deixen els bancs, cada vegada és més car. Llavors, això ens reverteix a nosaltres. Tu diràs, bueno, jo no tinc hipoteca. Jo no tinc hipoteca, jo puc viure bé. Jo, si no tinc cap hipoteca, no m'afecta en res.
Però, perdona, com a neòfit del tema, què hi guanya, qui sigui, en què jo hagi de pagar més hipoteca, amb la qual tinc menys diners per gastar, moure, que és el que interessa, perquè tu em vols vendre una cafetera però no te la puc comprar.
Correcte.
I si vens una cafetera tu compraràs una rentadora, el senyor que ven rentadores. Amb la qual s'atura aquesta roda.
Clar, realment el que es busca no és tant aturar-la, perquè aturar-la ja hem vist les conseqüències amb els dos mesos de la pandèmia, sinó frenar-la una mica. Perquè al final la inflació és més moviment, més preu, i aquesta roda s'està fent més gran.
Sí, m'estàs dient que no gasti per gastar.
Exacte. Que,
però si em fa falta alguna cosa, la pagaré més cara.
Clar, que és el que ens està passant ara amb el dia a dia. Tu te'n vas a fer la cistella de la compra i cada dia és més cara.
Sí, senyor.
Dius, és que només estic comprant lo essencial. Sí, però estàs pagant gairebé el doble del que estaves pagant fa un any. Ja, i això ve per molts factors. La guerra, evidentment, és una cosa, és un ens estrany que ens ho ha fet explotar una mica tot, que fa pujar la llum, et pugen moltes coses, i els tipus d'interès, quan pugen, no només ens afecten a nivell personal, com deien, si tens una hipoteca, si tens un préstec, sinó que qualsevol empresa que té un projecte, està intentant tirar un projecte endavant, que té una nau i té un finançament per a aquella nau,
sí,
li està costant més cara. Perquè la seva estructura, clar, és més cara.
Sí.
Si la seva estructura és més cara, qualsevol marca de cotxes, per exemple, què fa?
Revertir.
Per mantenir el seu marge, o com a mínim no perdre'l tot, està repercutint part d'aquesta despesa amb l'usuari final. Doncs clar, per això dius, directament, si jo no tinc cap mena d'hipoteca, no tinc cap préstec, estic salvat? No estàs salvat, perquè amb un altre sí que li està afectant.
Clar.
Llavors, clar, això ens trobem amb que quan puja l'Euríbor hi ha una repercussió econòmica molt gran. I bàsicament és per això, és per intentar frenar una mica tota aquesta gran inflació. La gran pregunta és la que deies abans, i això fins quan?
Sí.
Quan arribarà? És complicat aventurar fins quan això d'aquí anirà pujant.
Sí, perquè Estats Units, si no m'equivoco, l'Eix ja ha dit que vol tornar a pujar els tipus d'interès.
Sí, Europa també. Europa i el Banc Central Europeu, i que en les properes dues reunions pujarà segurament 75 punts bàsics. És a dir que ens anirem ja a passar-ho 25. La idea és, a finals del 2023, es parlen, no hi ha un consens clar, però que el tipus del Banc Central Europeu estigui rondant el 2,5. Que això vol dir que l'Euríbor ja el passarem del 3,5, 4, perquè ahir va tancar 2,60. Que hi ha una reversió per intentar frenar tota aquesta inflació. Per sort, molts governs ja estan fent molta feina i s'està frenant una mica aquesta inflació. Si tots fan bastant bé la feina, és molt probable que no faci falta fer totes aquestes pujades de tipus d'interès des dels bancs centrals europeus i llavors l'Euríbor no pugi tant. Ara bé, ens hem d'acostumar a que durant bastant temps tindrem tipus d'interès i haurem d'estar pagant amb el diferencial. I això amb les hipoteques ens fa arribar a pensar, llavors, què m'interessa més si he de fer una hipoteca ara?
Variable o fixa?
Tipus variable o tipus fix?
Correcte.
No hi ha resposta correcta. No n'hi ha. Per què? Perquè cada una de les dues tipologies,
sí,
té una cosa bona i una cosa dolenta. La cosa bona que té la hipoteca fixa, que ja no t'has de preocupar, ja saps que cada mes, fins que s'acabi de pagar, tens sempre la mateixa quantitat.
Correcte.
Variable, estàs cada any subjecte a aquesta variació de l'Euríbor. Que no és gratuït. Aquest assegurar-te aquest tipus d'interès, els bancs fan unes operacions d'assegurança amb els tipus d'interès i de més, que fa que si ara mateix l'Euríbor està, com dèiem, al 2,60, per posar el cas, segurament si et vas a fer una hipoteca fixa ara,
sí,
el tipus d'interès tindràs potser un 3,5 més algú. I estaràs pagant al voltant d'un 4, 3,5, 4 segurament.
Val.
Si et fas una variable, ara pagaràs una mica menys. D'aquí un any, dos anys, pagaràs més. Què passa? Si tornen a caure els tipus d'interès perquè l'economia s'arregla, com ja va passar anys enrere,
sí,
el qui tenia la hipoteca fixa, que nosaltres tenim coneguts, tots tenim, sí, coneguts, sí, parents, amics i clients,
sí,
que en èpoques en què algú estava pagant només el diferencial del banc de 0,50 o l'altre pagava el 5%.
Sí.
Bueno, ella estava còmoda perquè sempre pagava el mateix, però uh-huh, aquesta comoditat té un preu, que correcte, no sempre és l'encertat. Va. Bueno, això al final tot depèn del que, de com tu et vulguis estructurar les teves finances.
I ara, Aleix, dir-li a la gent que ens està escoltant, si heu de fer una hipoteca, feu-la variable, perquè fins al 2023 pujarà, però a partir del 2023 segurament us anirà baixant paulatinament. És molt arriscat, dir això?
És arriscat perquè no ho sabem mai exactament com pujarà i com baixarà. Però jo et diria, la meva opinió personal, uh-huh, jo si l'hagués de fer ara, jo la faria variable. No hi ha un consenso, perquè si escoltes tots els tertulians economistes que hi ha a totes les cadenes, n'hi ha uns que et diuen que és sempre, sí, variable, sí, i altres que et diuen que sempre fixes. Clar, al final, no, quan ja ha passat el toro, sabem com està la cosa, no? Però jo em sento més còmode sabent que, com que hi ha una variació, hi haurà un moment en què baixarem.
Correcte.
Estem parlant de que una hipoteca no és a 5 anys. Una hipoteca que... Ja, sí, i n'hi ha 20, ara ja estem parlant de 30-35 anys. És molt difícil que en un episodi de 35 anys els tipus sempre estiguin alts. És molt complicat. Hi haurà èpoques en què pagaràs una mica més i n'hi haurà moltes que estarà per sota. Jo per això, jo a tothom li diria que n'és més pel variable que no pas pel fixe.
Val, val. T'agraeixo la sinceritat i la claretat.
Bueno.
Això aquesta bossa que hem de dedicar ara a la hipoteca farà que no rodi tant diner.
Exacte.
Això és el que dèiem abans, que no rodi tant diner farà baixar la inflació?
A priori és el que hauria de fer, perquè si no s'està movent tant, en principi no hi hauria d'haver tant nivell inflacionista.
Si m'estàs dient que si jo sóc un tio amb una empresa molt potent, que venc molt, repercuteixo totes les pujades, fins i tot la de la llum, perquè clar, consumeixo més llum, ho repercuteixo amb el client, si veig que no consumeixen, no apretaré tant el consumidor.
Clar, al final a tu t'interessarà sempre
captar
el teu client. Si tot es va rebaixant, evidentment els consums baixaran, altres preus també baixen.
Però aleshores, Aleix, som conillets d'Índia? Ens estan posant a prova de dir, bueno, a veure fins on consumeixes el meu producte.
Jo et diria que no tant això, sinó que com que tot és tan global i està tan imbrincat, qualsevol afectació que hi ha en una banda està repercutint en qualsevol altra banda. És molt complexa, Tot al final hi ha coses amb les que tenim algun poder de decisió i altres que no. Perquè ja ho veiem sempre amb els habitatges, per exemple. Tu pots dir el que vulguis, posa els impostos que vulguis, però els grans patrimonis que tenen els immobles, si no alliberen o no es construeix immoble nou, poc hi podràs fer. Doncs això ho podem extrapolar amb qualsevol altre aspecte de l'economia. Ara bé, que no tots són males notícies,
Vinga, perquè, va. Que, home, se me reconeix una de bona, Aleix, i si no, desmenteix-m'ho i explica-m'ho. Si estan pujant els tipus d'interès, el meu banc m'hauria de premiar si sóc estalviador.
Exacte.
Val.
Evidentment, però no tot són... Mai tot és negre o tot és blanc,
Val, val.
El que passa és que la proporció sempre hi ha més gent amb capacitat d'hipoteca que no capacitat d'estalvi, no?
Sí.
Però tota aquella gent que té dipòsits bancaris, que ja no en té, perquè fa molts anys que no remuneraven,
sí,
comptes corrents remunerats que ja tornen a existir, els bancs ara premien.
Val.
Sempre et premiaran. Llavors, què vol dir? Que si jo ara tenia diners parats al compte corrent, al banc li interessa que estiguin allà i els fa moure, perquè ara fer-los moure li surt a compte. Fins fa poc, als bancs, tenir diners en compte corrent els hi costava diners.
Clar.
Ara, si ja comencen a guanyar diners, els interessa que els hi portis. Llavors, et remuneraran. Llavors, tornarem a tenir dipòsits, que tampoc no seran la gran cosa,
sí,
no?
Com tens enrere, sí.
Però potser un dipòsit fixa sense mena de risc més enllà de la garantia del propi banc, que aquí a Andorra a priori no hi ha d'haver mai cap problema,
sí,
potser et pagaran un 1, un 1 i mig, bé, ara em pagaven un 0,
clar,
diners que no he de fer servir, llavors, clar, hi haurà moltes altres estructures d'estalvi que també acompanyaran.
Val.
Llavors, per això, quan li va malament a uns perquè són els que estan pagant els tipus d'interès, els que es beneficien d'aquests tipus d'interès perquè estan percebent rendes a través de l'estalvi, els hi va bé.
Una altra pregunta, i tornant a les hipoteques. Jo ara imagina't que tinc aquest estalvi que no m'ha donat res, zero, i penso, bueno, ara em donarien alguna cosa, però se m'està pujant tant la hipoteca que amortitzo. És bon moment per amortitzar o no?
Sempre s'ha de fer l'estudi que t'implica diverses coses, eh? És evident que si, per una banda, ja sigui la hipoteca o sigui el préstec del cotxe, això és igual, eh?
Sí.
Si jo tinc estalviats uns diners, ja tens 5.000 euros estalviats,
sí,
i tu tens una hipoteca, ara t'ha pujat i estàs pagant un 2%, però a mi em remunera un 1%, jo m'he de fer l'exercici de dir, aquest 1% de diferència em compensa o no? Jo vull descapitalitzar-me, deixar de tenir aquell estalvi que m'ha costat tant tenir allà aparcat per baixar aquesta hipoteca? O mira, un 1% ja em val, per si de cas, perquè ja estan allà, per si mai la cosa va malament. Qui s'ha de fer aquest exercici? Amb una hipoteca el diferencial no és tan gran. Però, en canvi, el préstec del cotxe, si estàs pagant un 7%, perquè t'ha pujat molt, dius, hòstia, em queden 10.000 euros per pagar, i on tinc 5.000, doncs igual sí, perquè llavors la quota del préstec del cotxe em baixa 200 euros de cop, ja aniré reposant o ja aniré fent, perquè el tipus d'interès, en aquest cas, la quota em baixa molt.
Val, val. Cotxe sí...
Més que res per això, perquè la quota la baixes molt ràpid i, com que acabaràs abans de pagar-ho, també és més fàcil que puguis començar de nou a fer aquest estalvi.
Què passa? Com has de jugar amb les teves pròpies, no sé si ho diré bé, Aleix, emocions, eh? De dir,
sí.
El que m'ha costat estalviar això, i ara ho he de donar d'una tacada, i fer números, sobretot amb la hipoteca, per només aquest 1%, amb el cotxe ho tenim molt clar, i t'agraeixo que hagi sigut tan clar, també, amortitzem cotxe, que aquí sí que hi guanyem, però, ostres...
Sí, és que dins de l'economia en general... I amb tots els aspectes de la vida, però l'economia no ho teníem tan vist fins fa molts pocs anys perquè no s'havia investigat tant, la part de la psicologia darrere de l'economia i el que se li diu l'economia emocional. Això és molt important, perquè veus, quan profunditzes una mica, què ens fa prendre les decisions i per què. Què és una despesa que nosaltres la podem considerar molt important i quan l'analitzes una mica és totalment supèrflua i no la necessites per res. Que ara en aquesta època és quan més es veu aquest exercici de veure, doncs igual no em feia falta demanar menjar que em portin a casa 3 cops per setmana, perquè al final mires al final de mes, ostres, 100 euros, ja és el que m'ha pujat la hipoteca. Bueno, vas jugant una mica així,
correcte,
que hi ha coses que pots retallar i hi ha coses que no. I veus realment que les importants ja sigui perquè les necessites d'una forma vital o perquè el banc necessita que li paguis, qualsevol de les dues, aquelles no les pots tocar. Pots jugar amb les que us ve, sortim una mica menys, l'oci és el primer que es retalla, sempre, perquè al final és un èxit, ja tornarem a sortir, fas més festes a casa, comptes d'anar a veure el futbol, el bar, el qui té la plataforma, tothom ho porta estil americà, al final anem reconduint una mica així. No?
O en lloc de quedar cada tarda amb tu per fer un beure... escolta'm, Aleix, no et molestis, però almenys la meva economia ara em permetrà 2 cops a la setmana, no 5.
Sí, i això cada vegada
val.
Ho hem d'assumir més, i no passa res, perquè el que és molt perillós també és intentar, amb tot aquest context que t'està pujant l'Euribor, que totes les teves despeses fixes estan augmentant, voler intentar portar un ritme de vida que està molt per damunt dels teus ingressos. Perquè això acabes endeutant-te més...
Aquest és un mal de molta gent, Aleix?
Clar, i... El problema és que no n'aprenem mai, perquè el 2007 ja ens ha passat, el 2015 ens ha tornat a passar, i ara estem veient una altra vegada que si no ens hi posem una mica més seriosos, no ho farem. Per això també és una mica l'esperit d'aquesta secció, és intentar donar aquestes claus, intentar veure què ens afecta l'economia i com podem navegar una mica amb tot això que a priori pot semblar tan complicat.
Aleix, t'ho agraeixo moltíssim. Jo crec que... Has parlat molt clar, molt planer, molt entenedor, d'una cosa que no és fàcil, no és gens fàcil, però crec que ens ha quedat claríssim. Perquè has dit això, així, això, aixà, i això s'agraeix moltíssim, home.
Gràcies. Intentarem sempre anar una mica per aquest camí.
Perfecte. Aleix, apuntat estàs, eh?
Anirem venint. Aquí fitxarem cada vegada que em diguis.
Aleix Mañosas, assessor financer i comptable de RIA Consultors. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Vaig a mirar-me l'Euribor i la hipoteca, va. Gràcies.